Al matí, amb Raquel García.
I un dilluns més obrim les portes a la xarxa de biblioteques municipals de la ciutat. Afro Bell.
Cervantes. Daniel Defoe. A cau d'orella. Samuel Richardson.
I avui desgranarem el programa d'activitats i el fons documental de la Biblioteca de la Serra, que dona servei als barris de Torre-romeu, Can Roqueta, Poblenou i també al Raval d'Amàlia, perquè ens preparen, atenció, un laboratori de ficció digital i moltes altres activitats. I per descobrir-les tenim amb nosaltres a la seva responsable, la Montse Alonso. Montse, bon dia.
Bon dia.
Ja preparats amb moltes activitats, no?, a la biblioteca, m'imagino.
Sí, sí, tenim aquests mesos que queden per acabar l'any, els tenim carregadets d'activitats.
Doncs a nosaltres amb moltes ganes de descobrir-les, però primer saludem també doncs, a l'ànima d'aquesta secció i també director de la Biblioteca del Nord, l'Isaac Barratxina. Bon dia, Isaac.
Hola, bon dia, molt bon dia.
A veure, que abans d'entrar en matèria amb la Biblioteca de la Serra, ens agradaria que ens expliquessis algunes de les indicacions a hores d'ara per mantenir la seguretat també a les biblioteques, perquè com sabem que la pandèmia doncs, va evolucionant i que vosaltres també doncs, us aneu adaptant doncs, a les noves mesures. Què hem de tenir en compte?
Bueno, breument, seré molt breu, però davant dels dubtes que ens plantegen sovint els usuaris que tenim a les biblioteques, jo vull dir, des d'aquest espai que ens doneu veu, que malgrat les biblioteques i el risc zero, evidentment, no existeix amb aquesta pandèmia, són espais segurs. I per què són espais segurs? Doncs perquè estem seguint amb tots els protocols que ens marquen les diferents administracions, la Generalitat, la Diputació, el propi Ajuntament, els que heu estat aquests dies en biblioteques, veureu doncs, que hi ha un seguit de mesures que, evidentment, abans no hi eren. Veureu uns homes vestits de negre a cada un dels accessos de les biblioteques, que són els controladors, no? I que procuren, no?, doncs, que la gent mantingui la distància de seguretat, mascaretes, el gel hidroalcohòlic, el que tots ja coneixem, no? Uh-huh. I sobretot important també doncs, que les biblioteques mirem per de vetllar també perquè hi hagi una ventilació permanent doncs, per evitar tot això, no? I no sé si vols que entri en matèria, Raquel, una mica...
També tenia curiositat que m'expliquessis, perquè ara per ara l'accés a la biblioteca entenc que és totalment lliure i que no s'ha de demanar cita prèvia, però que sí que contempleu doncs, això, aquestes mesures, no?
Sí, a dia d'avui, diria que des de fa, es va aprovar fa un mes, potser, si no ho dic malament, sí, jo diria que fa un mes, hem fet la fase de represa, no? com dic, en tot moment seguint totes les mesures de seguretat i de prevenció, llavors hem tornat a obrir les sales infantils, que fins al moment estaven tancades, s'han reprès les activitats, evidentment també les activitats infantils, mencionar, però, que les activitats, en aquest cas les infantils, és important que ho digui, que els menors de 14 anys han de portar com a mínim un adult per menor. És a dir, els menors han d'anar acompanyats com a màxim d'un adult. I, en qualsevol cas, que ens hem trobat aquests dies, que si no poguessin assistir a l'activitat, doncs que informin els respectius equipaments. Què més? A nivell d'activitats, sí que és cert que les biblioteques ara són d'accés lliure i, per tant, no cal demanar cita prèvia, com fins ara, però sí que és cert també que les activitats, pròpiament, totes les activitats, sí que necessiten d'aquesta cita prèvia. Llavors, per qualsevol activitat és necessari apuntar-se.
Llavors, per controlar l'aforament, sí.
Sí, per controlar una mica l'aforament i aquesta traçabilitat, no?, que se'ns demana. I breument, i acabant en aquest sentit i en aquesta línia, doncs, bueno, se'n restablirà els serveis d'internet i més, que havien estat tancats. L'accés a la col·lecció fins ara, els que sou usuaris habituals de biblioteques, recordàveu que havíem d'anar nosaltres, el propi personal, a buscar aquests documents, aquests exemplars, doncs a dia d'avui, en principi, això ja no... És d'accés lliure, també, a excepció d'un determinat fons, com poden ser les revistes i documents concrets, I important que recalqui que un cop l'usuari va a la biblioteca i agafa algun document del prestatge, important que el deixi en unes taules que tenim habilitades a cadascuna de les biblioteques on cadascun dels companys i de l'equip que formem les BIMs hem fet una senyalització corresponent, doncs, perquè els llibres han d'estar 48 hores en quarantena. I bueno, bàsicament és això, no? L'RFID s'ha tornat a posar en marxa, va per Badia, aquest autoprèstec i que l'usuari pot autogestionar. I sí que és cert que les devolucions que fèiem, les devolucions de documents, es seguiran fent com es feien fins ara, darrerament, no? Aquests darrers mesos de pandèmia, que se seguiran retornant a la bústia de retorn que té cadascun dels equipaments.
Ah, doncs ara ja tenim aquest marc amb totes les mesures, jo crec que al cap, als usuaris de les biblioteques. El que anem a fer és desgranar també, Isaac, els clubs de lectura, no?, que es mantenen, però que també ens vols parlar de també noves dates d'inscripció.
Sí, us volia fer cinc cèntims, penso que és important, i avui preparant una mica el programa, doncs, volia tocar aquests dos àmbits, no? Són dos àmbits que pregunten molt els usuaris, i els clubs de lectura, com molt bé sabem, són un dels pilars de les biblioteques de Sabadell, amb un aforament i amb un èxit i amb una presència de públic importantíssima. I bueno, comentar-vos que respecte a la temporada 2021 hi hauran canvis, canvis sobretot a nivell de calendari, doncs perquè els que assistiu a clubs de lectura o els que ara teniu l'oportunitat de fer-ho i que us recomano efusivament, doncs el variarà una mica el calendari, com dic, perquè fins ara es feien curs escolar, és a dir, anava de setembre, octubre, novembre, per dir-ho així, fins a juny, i de cara a la temporada 2021 el que farem, el que s'ha acordat, és que es farà de febrer a juny, i salvarem les vacances perquè puguin descansar els nostres participants, i farem després d'octubre a desembre. És a dir, la temporada 2021 dels clubs de lectura de les biblioteques de Sabadell tindran 8 sessions. Comentar-vos, es manté l'oferta, no tingueu por, es manté l'oferta variada respecte, ja hi ha hagut poques variacions respecte a l'any, aquest any 2020. Seguireu trobant clubs de novel·la, de poesia, de teatre, temàtics, juvenils, infantils i d'idiomes a les set biblioteques que conformem les BIMs. I estem treballant també amb l'opció que també se'ns demana, no?, i adaptar-nos també com a servei a la forma no presencial, no?, que es puguin fer virtualment. I llavors, a nivell ja més logístic, a partir del dia 15, començarà el 15 de novembre, començarem ja amb la difusió dels respectius clubs de lectura. Trobareu tota aquesta difusió, com sempre, al web de les biblioteques de Sabadell, sabadell.cat/bins. Farem cartells informatius i a partir del dia 1 de desembre i fins al 19, els usuaris, els candidats a poder formar part d'aquests clubs de lectura, doncs ja podran inscriure-us i us convidem. I faig una crida aquí a que, bueno, que és una és una oportunitat, és una activitat, és un, que no diré res nou, però que, ostres, és molt gratificant per tots els que han format part, en formen part, i hem tingut diversos exemples de persones que han vingut aquí a la ràdio a donar-nos la seva experiència.
Però, Isaac, entenc llavors que no seran presencials, que, i llavors potser haurem de tenir alguna...
No, potser m'he explicat malament, eh? És a dir, es planteja l'opció de fer-ho virtualment, però la idea és que es pugui seguir fent com s'ha fet fins ara, de forma presencial. Sí, sí.
I suposo que també, doncs, si hi haurà moltes places, no?, i que suposo que també, doncs, a mesura que vagin passant els dies, també informareu de què és el que hem de fer, no?, d'aquests cursos, d'aquests clubs que es mantenen i dels nous que també, doncs, penseu impulsar, i també què és el que hem de fer per apuntar-nos-hi.
Sí, com us deia, eh? us faig un recordatori. Torno a dir, per si no ha quedat clar, que la idea és si la pandèmia ens ho permet, seguir treballant de forma presencial aquests clubs, perquè és l'essència també dels clubs de lectura, no? Poder compartir físicament i poder-nos veure les cares, però que també per qui no pugui, o sigui personal de risc o pel que sigui, que això no li sigui un possible obstacle, i en la mesura que puguem mirarem també d'oferir-ho alternativament de forma virtual. Llavors, com et deia, a partir de mitjans de novembre començarem amb la difusió, la trobareu tot al web, i a partir de l'1 al 19 de desembre, aquestes són les dates que s'haurien d'apuntar a la gent dels interessats, doncs serien les dates d'inscripció en aquests clubs. I a partir d'aquí, doncs, bueno, ja nosaltres posarem tota la maquinària en marxa per si algun club després té un excés d'aforament, mira de recol·locar, bueno, que tothom quedi content.
I en total, més o menys, quantes places posareu, doncs, a l'abast dels ciutadans per apuntar-s'hi, doncs, a aquests clubs, i quants clubs en total, més o menys, per fer-nos una idea?
Bueno, ja... estem parlant de que potser són uns 20 i pico clubs, t'ho estic dient de memòria, o sigui que és veritat que l'aforament s'ha hagut de limitar per les restriccions pròpies de la pandèmia, i llavors hi ha espais en biblioteques, sobretot més petites, que han hagut de reduir aquests aforaments. Però bueno, d'així t'ho estic dient de memòria, crec que són uns 20 i pico clubs, i com et deia, de totes les temàtiques i de tots, per tots els públics.
Doncs seguirem ben atents, i com us tenim aquí amb la secció a Cau d'Orella, doncs també farem difusió a partir del 15 de novembre, doncs d'aquest cartell informatiu, i també de la difusió i dels clubs que al final s'acabin, doncs, incorporant. Ara el que fem també, doncs, és parlar de les activitats que es fan, doncs, a la Serra, d'aquestes activitats diferents, i per això, doncs, volem parlar també amb la seva directora, que ens expliqui una mica, que ens desgrani totes aquestes activitats, perquè n'hi han també algunes molt interessants. Bon dia.
Bon dia. Pues, com ha comentat l'Isaac, nosaltres continuem amb la programació cultural, que sempre és molt interessant, a les biblioteques de Sabadell. I a part dels tallers per infants, les hores del conte i alguna, bueno, el club de lectura que comentava, l'edició del 2020, que encara està en funcionament, volíem compartir avui un parell d'activitats que farem al novembre i una s'allargarà fins al desembre, perquè són diferents. Una és nova i innovadora, i l'altra és una xerrada. Aquesta, bueno, la comento jo, perquè és una xerrada amb l'autora Núria Prades sobre la moda a Barcelona als anys 20. Aquest any, que estem al 2020, es commemora la dècada dels anys 20 del segle passat, que va ser una època d'inestabilitat política, canvis socials i bueno, l'alça del moviment obrer, però també van haver canvis tecnològics i que van afectar altres aspectes de la vida i van anar cap a la modernitat. Aquests canvis, pues, van afectar a la indústria, amb el transport, comunicació, en les arts, a la moda, a la literatura i en el cinema. Llavors, bueno, a la literatura van néixer dos personatges que són molt llegits, com van ser Isaac Asimov i Ray Bradbury. I la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona vol commemorar aquests fets i ha creat un programa que es diu 1920-2020 al Mirall, i totes les biblioteques programen, bueno, tota la xarxa, activitats relacionades amb algun d'aquests aspectes. Nosaltres, a la Serra, hem triat l'aspecte de la moda.
Perquè hem de dir també, Montse, que vosaltres sou especialistes, no?, en aquest fons. Teniu un fons precisament sobre costura, moda, no?, doncs en aquesta biblioteca.
Nosaltres tenim un fons especialitzat en art de l'agulla i ens especialitzem en tot el que és moda, disseny i artesanies tèxtils. El nostre club de lectura es diu Puntades de Ficció. És de novel·la variada, però es llegeix sempre alguna obra relacionada. Precisament aquest novembre estan llegint el llibre que comentarem ara, el de Núria Prades, i bueno, fem algun taller de rodat i tot aquest tema. Llavors, la xerrada que us comento parla de la moda i l'alta costura a Barcelona i està lligada a la història dels magatzems Santa Eulàlia. I tot això està un llibre que va publicar la Núria Prades fa uns anys que es diu Somnis a mida. La xerrada parla no tant del llibre, que el llibre el treballaran al Club de Lectura, sinó de tot el procés de documentació que va portar a terme la Núria Prades per tal d'escriure la novel·la. Explicarà anècdotes, portarà material gràfic. La xerrada va entorn a això. La fem el 24 de novembre a la biblioteca i, com ha comentat l'Isaac, qui vulgui participar s'ha d'inscriure a través de la web BIMS, de la web de les biblioteques de Sabadell, i tota la informació la trobarà a la web i el formulari per inscriure's.
Doncs que us busquin, que googlegin i trobin tota aquesta informació. Només a demanar-te qui creus que pot interessar doncs, aquesta xerrada també.
Pues jo crec que tothom que li agradi la moda, a qui li agradi la història de Barcelona, bueno, la història de Barcelona i concretament en el segle passat, i qui li agradi la literatura, qui hagi llegit el llibre i, bueno, i que tingui aquest interès cultural per la nostra història.
Doncs ja saben què han de fer, doncs apuntar-s'hi i perquè hi ha l'aforament doncs restringit, així que millor que us afanyeu per si de cas. I també ens interessa molt destacar un laboratori de ficció digital que prepareu. Explica'ns, posa'ns en context, perquè també tenim doncs el seu responsable que ens desgranarà doncs en què consisteix, però explica'ns una mica com sorgeix la idea de fer aquesta activitat i a qui va dirigida.
Laboratori de ficció digital no és més una activitat, és més un club i és totalment nou. És una idea que sorgeix de la Diputació de Barcelona, de la xarxa, de la gerència, i proposa a les biblioteques qui vol participar d'un curs, d'una formació entorn a aquest tema. Llavors, la formació s'ha estat fent durant tot aquest any. Primer presencial, ara últimament virtual, lògicament, i per nosaltres ens vam interessar i la persona que va fer aquesta formació teòrico-pràctica i que durà a terme al club és el nostre company que ara que el tenim aquí, ara ell la comentarà.
Doncs vinga, digues, digues.
Bueno, només us dic això, que és un club que treballa al joc, al videojoc, en aquest cas, però no només l'aspecte de jugar, sinó també de tot el que envolta aquests videojocs. I jo aquí ja no us puc explicar massa més, perquè prefereixo que ho faci la persona que realment farà l'activitat.
Evidentment, doncs vinga, anem a presentar també doncs al tècnic auxiliar de la Biblioteca de la Serra i responsable d'aquesta proposta, Joan Sánchez. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat, primer de tot, com va anar aquesta formació.
Bueno, doncs molt bé. L'únic, vam començar a fer-ho, les sessions es feien a Barcelona, al CCCB, amb l'exposició Zoom, del senyor Ramada i de Lucas Ramada. I bé, vam estar allà experimentant una miqueta doncs, amb aquesta proposta. I una vegada, doncs, vam estar, doncs, ens vam proposar, doncs, diguem-ne, aplicar doncs, aquesta mediació respecte als videojocs doncs, a les biblioteques.
Què és el que més t'ha cridat l'atenció i ara després explicant com funcionarà també doncs, aquesta activitat, no? Perquè evidentment aquest és un món o un sector dels videojocs que està molt de moda, però que és veritat que potser cal educació, no? Cal entendre també moltes coses d'aquest àmbit.
Sí, de fet, avui en dia, no, els videojocs són una forma d'oci, no, que està augmentant dia a dia, no? I sobretot en el que és entre el públic infantil i juvenil. A més, es dona que la circumstància que amb la pandèmia doncs, ha augmentat encara més el consum d'aquest tipus d'obres. De fet, preparant aquí aquesta entrevista, vaig veure, bueno, hi ha una plataforma que és una de les més importants de jocs d'ordinador, que es diu Steam, vale? Que el mes d'abril va batre el rècord mundial. Concretament, el 4 d'abril van haver-hi 24 milions i mig de persones a nivell mundial connectades alhora, en el mateix moment, jugant a jocs d'ordinador.
Clar, brutal, és brutal aquestes dades.
Sí, és increïble. Per tant, és a dir, els infants i els joves doncs, consumeixen videojocs i els videojocs són realment ficció digital. Vale? I doncs, bé, aquesta, diguem-ne que aquesta realitat no està, o fins ara no estava representada dins del que són les biblioteques públiques, i la Diputació el que ha fet doncs intentar integrar-la, no? I crear aquest producte o, o laboratori.
Com serà aquest laboratori de ficció digital? Com ens l'hem d'imaginar i també a qui creus que pot interessar?
Bé, a mi m'agrada explicar això perquè queda una mica, no?, el laboratori de ficció digital. A mi m'agrada posar l'exemple de que, diguem-ne, que agafem el concepte de laboratori, que és un lloc on s'experimenten coses, no? Després la part de ficció, que la ficció la trobem doncs, a la literatura, al cinema, però també als videojocs, i la part digital, que serien doncs, els dispositius, no?, que tenim actualment, no?, les tauletes, els mòbils, els ordinadors. Doncs aquesta barreja d'ingredients doncs, dona el resultat, no?, d'aquests laboratoris de ficció digital. Què farem? Doncs, bueno, bàsicament, mediar amb els infants i, diguem-ne, aprofundint en aquestes obres, no? Però no només en la que és la jugabilitat, que lògicament hi jugarem, però, diguem-ne, mirant també el que és la part artística, la part ficcional, no?, la part narrativa de la pròpia història que ens poden explicar, la part auditiva, no?, aquests sons, la banda sonora que pot tenir, inclús la part poètica, perquè no n'hi ha jocs que tenen aquesta part. I, doncs, aprofundir i parlar, experimentar, aprendre, opinar, ensenyar als altres, ajudar els altres companys, doncs potser els diferents puzzles que surten als diferents jocs, sentir emocions, no? És una mica, bueno, experimentar amb aquestes obres.
Jo crec que és desgranar aquells ingredients, no?, que anaves comentant i també demostrar, perquè a vegades tenen com una mala imatge, no?, els videojocs, però en realitat són plataformes que donen, ara ho explicaves, no?, el tema de la música, no?, també doncs, hi ha músics que treballen per fer les bandes sonores, per crear tota l'ambientació, els dissenyadors, no?, els guionistes que fan doncs, tots aquests doncs, això, aquestes episodis o seqüències que després suposo que vosaltres anireu desgranant, a quines edats o a quins nens o adolescents els hi pot interessar. I també quina és la disponibilitat, o sigui, cada quan es farà i a on i què hem de fer?
Bé, el laboratori de ficció digital de la, bueno, cal dir abans de tot que en aquest projecte hem participat tres biblioteques de Sabadell, que són la Biblioteca de Ponent, la Biblioteca del Sud i la nostra, la Biblioteca de la Serra, i enguany aquest any sí que farem els laboratoris de ficció digital tant a la Biblioteca de Ponent com a la Biblioteca de la Serra. L'any que ve encara no tenim dates, no sabem ben bé. Però bueno, ara ens interessa el que és el que aquests mesos que queden per acabar aquest 2020 i això ho farem tant a la Biblioteca de Ponent com a la nostra biblioteca. Aquests dos laboratoris de ficció digital van dirigits més o menys a edats entre 9 i 11 anys, 12 anys, depèn. Nosaltres concretament és entre 9 i 11 anys. Vale. I demanem que tots aquells infants que estiguin interessats i vulguin participar, doncs que vinguin a les tres sessions. Està compost per tres sessions, vale, que són monogràfics, que debatrem i analitzarem en cadascuna d'aquestes sessions el que és un videojoc en concret, i demanem que vinguin a les tres sessions, perquè si volem aprofundir en aquesta o que evolucionin en aquesta mirada crítica cap als videojocs, doncs bueno, és una evolució que durant les tres sessions doncs anirà en augment, en principi. I un altre aspecte important és que s'han de portar cadascun els seus auriculars, perquè pel tema de la pandèmia i tal no podem nosaltres deixar aquest tipus de material, i per d'altre els auriculars doncs permet que, diguem-ne, una experiència més immersiva dins del propi joc i de la pròpia obra artística.
Només auriculars, eh? Ratolins no, ni
només auriculars. No, només auriculars.
I com abans comentava l'Isaac, que segons quines activitats, si venen menors, han d'anar acompanyats amb els pares, aquí també hauran de venir amb un responsable només, un únic, o no cal?
No, aquí de 9 a, com és de 9 a 11 anys, no han de venir. Passaran a la zona, a l'auditori, en el nostre cas, que és on es desenvoluparà l'activitat, i estarem allà una bona estona, doncs, a passar-nos-ho bé, sobretot.
Jo crec que s'ho passarà molt bé, potser despertes algunes vocacions i, sobretot, el més important, aquesta mirada crítica, que és totalment necessària per entendre doncs, aquests nous llenguatges que han arribat doncs, per quedar-s'hi. Ara també doncs, volíem descobrir, no sé si voleu afegir alguna cosa més d'aquest laboratori o ja està, d'aquest...
Bueno, jo si vols dic les dates de...
Sí.
Vale. El que són a la Biblioteca de la Serra, les dates hem triat que són 3 dilluns i seran el proper dilluns, que el dia 2 de novembre, el dia 23 de novembre i el dia 14 de desembre. I el que és a la Biblioteca de Ponent es farà el 5 de novembre, el 25 de novembre i el 15 de desembre.
Horaris?
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda. Molt bé, doncs ja tenim doncs, anotades doncs, aquestes cites tan interessants. I ara el que fem és també doncs, recomanar als nostres oients lectures, que per això tenim aquí a la xarxa de biblioteques. Isaac, a veure, que tenim també doncs, els smartphones i el paper i llapis preparats per veure què ens recomanes avui.
Doncs mira, jo la recomanació que us faig avui, per molts... potser és un llibre que alguns ja heu llegit, és del Primo Levi, aquest escriptor italià d'origen jueu que va estar en un camp de concentració alemany en territori polonès, i està escrit de primera mà. El títol és Si això és un home. Per què l'he triat? Doncs està escrit amb una prosa vivíssima, o sigui, és increïble, és molt amè, i bueno, i és un retrat de... com a lector permet fondejar les grandeses no? i les misèries de l'existència humana no? d'aquests fets històrics i a mi que m'agrada molt la història i sobretot la història contemporània doncs és un llibre que vaig llegir amb passió i és molt fàcil de llegir amb un llenguatge molt amè i realment no negaré que és colpidor per les circumstàncies que va viure doncs, aquest escriptor.
Doncs colpidor, però també totalment necessari, no?, per entendre també doncs, aquesta totalment. Realitat totalment doncs, demolidora que vam viure. Què més? Què més ens recomanes? Alguna cosa més?
Bé, jo avui m'he centrat en aquest i volia deixar pas a... No sé si la Montse...
Sí, la Montse també té la seva tria, les seves propostes doncs, i nosaltres...
Jo avui m'he centrat, sí.
Molt bé, doncs vinga, Montse, a veure, digue'ns.
Bueno, jo recomano primer la novel·la que he comentat abans, Somnis a mida, de la Núria Prades. La recomano perquè encara hi ha temps per llegir-la i poder venir-nos a veure a la xerrada. La novel·la que he comentat és la història dels magatzems Santa Eulàlia, de Barcelona, des de mitjans dels anys, bueno, 1917 comença la novel·la. Els magatzems es van inaugurar abans, però comença aquí. I acaba passada la guerra. Llavors, al costat de tota la part de que és moda i alta costura, i ja també trobem la part històrica, no? Tot el que han de viure els magatzems i la gent, bueno, dels canvis polítics, guerra civil i inici de la dictadura. I d'altra banda, hi ha un component romàntic de totes les històries personals, dels amos dels magatzems, dels treballadors, bueno, és molt interessant, la veritat. I a part d'aquest, porto una proposta infantil i, bueno, infantil juvenil, que és una, bueno, es tracta d'una novel·la gràfica que es titula Y entonces nos perdimos, de l'autor Ryan Andrews, que està editada per Astronave, que és, bueno, un segell de Norma. És una novel·la que la recomanen a partir de 9 anys, bueno, 9, 10, 11 i cap amunt, perquè jo l'he llegit i m'ha agradat moltíssim. És una història d'un grup de nens que comença amb un pacte. Ningú no torna cap a casa i ningú no mira enrere. És un pacte perquè la novel·la aquesta comença en una tradició que a l'equinoci de tardor es llencen uns fanalets de llum a un riu. I la tradició diu que aquests fanalets arribaran a la Via Làctea i es convertiran en estrelles. Llavors aquest grupet vol comprovar això. A partir d'aquí agafen la bici, continuen riu avall a veure on van anar aquests fanalets. I bueno, a partir d'aquí no tot el grup compleix el pacte, només queden dos nens que el compleixen i viuen un munt d'aventures, coneixen personatges estrambòtics que els ajuden i sobretot entre ells es forja una amistat molt maca. La recomano molt, també la il·lustració és maquíssima, està ambientada a la nit, llavors és tots els tons així més grisos, blaus i blancs de la nit. És maquíssima, la veritat que la recomano molt.
Doncs aquesta era la teva última, no?, recomanació.
Sí.
Nosaltres també el que volíem és, doncs, recordar que dissabte, doncs, va ser el dia també de les biblioteques i us volíem, doncs, felicitar per la tasca que feu a diari, per, malgrat les circumstàncies, doncs, sempre reinventar-vos i ajudar, doncs, a accedir, doncs, a ajudar-nos, doncs, a tenir, doncs, aquest espai, no?, les biblioteques, que són un fons de cultura i també de socialització, doncs, importantíssim. Moltíssimes gràcies a tots tres i, evidentment, a tot l'equip. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Gràcies. Gràcies a tu, Raquel, per donar-nos l'oportunitat un dilluns més de poder explicar els projectes i programes i activitats. Gràcies.
Seguirem molt atents, a veure com funciona, doncs, aquest club de digital, aquest laboratori de ficció digital i també com avancen els clubs de lectura per informar, doncs, aquí al matí a la ràdio de la vostra ciutat. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia. Mary Wollstonecraft. Jane Austen. Sir Walter Scott. Rolou. Leo Tolstoy. Yes! Honoré de Balzac. Edgar Allan Poe. Al matí, amb Raquel Garcia.